¿Qué tienen en común Marisol y Karen Carpenter? Vespre, amigues i amics, benvinguts tots en el programa 2381 del Fuscle Encén Estels, un programa que és el programa del dijous 4 de febrer. I què tenen en comú Karen Carpenter i Marisol? I doncs que tal dia com avui, Karen Carpenter va morir el 4 de febrer del 1983 i Marisol va néixer tal dia com avui. I per això avui escoltarem Anna Marisol a una versió molt particular que va fer d'una cançó d'en Serrat, d'un home més sabe hierba. Tot això en aquest programa que hem dit que és el 2381, ja en duim 1281 a Ona Mediterrània, i que com cada dijous compta amb les seccions d'Anna Maria Antic. Bon vespre, Maria.
Bon vespre.
Escoltarem Anna Marisol avui.
Semi-Eurovisió.
Però
és un referent. Però entre Eurovisió i Eurovisió, no sé per què no hi degué anar. Eurovisió.
Oh. No ho sé, però ho va passar malament, Jo vaig veure, no sé si era un documental, i crec que també varen fer una sèrie, i per lo vi va ser un d'aquells casos d'una nina, d'una lota, diguem que maltractada pels seus... representants i, no sé, la gent que dirigia la seva carrera,
diguem, no? Sí, prova d'això és que quan se va retirar és que ni ha volgut donar ni una entrevista, sí. Mai un mitjà de comunicació.
Realment, va sortir ben esquilivada de tot això.
Ben escaldada, sí.
Què tal? De què va aquesta secció teva d'avui?
Bé, avui, aquesta setmana que el Ministeri ha tret potes d'estadístiques i informació sobre el tema d'abandonament escolar, sí. I sobre el nivell de formació de la població, no? I parlarem una mica d'aquestes dades i reflexionarem un poc entre tots.
També tenim la secció d'en Joan Roca, El sentit de la vida. Avui de què baixa?
Bon vespre. De què va? Podríem dir que és un vària.
Un vària.
Un vària.
Vària molt sí, divers.
Una secció, diguem-ne, diferents temes de tractar.
Hi haurà alguna efemèride, també?
Propera? Sí, jo tenia previst una, molt clara, que té a veure amb el dia de demà, 5 de febrer, és una estrena molt important. Però per respecte a en Biel Vic, l'esmentaré, però la música tindrà a veure amb una altra.
Ah, molt bé. Bialbi, sents al·ludit?
Sí, estic al·ludit, sí. A veure, que et posis Verdi a l'Avis Verdi no és una falta de respecte cap a jo, que ho tinguis clar.
No,
però
jo sí. Enguany deus estar de veure-te un poc cansat.
Pots estar, no, tranquil, pots estar tranquil.
Enguany serà l'any Aida, Aida Verdiana, per suposat, i per tant faré esment el que anava a fer esment, però la música serà una altra cosa que m'agrada més.
Mira. Biel, avui parlaràs de ciència, sí, Epoch Simove. Com sempre, aquesta secció avui de què va?
Mira, si la setmana passada, si te'n recordes, vaig molt pessimista, sí. Aquesta setmana seré una miqueta, no massa tampoc, optimista. Una miqueta.
Bona notícia, sí. bona cosa. I de tot això serà en aquest programa de dijous d'avui, que és 1281 a casa Ona Mediterrània, i que com sempre ha produït Tia Moreno i que controla tècnicament en Pau Mas. Vida intel·ligent és aquesta primera secció en què parlam amb la Maria Antic de joves, d'educació i d'ensenyament.
Val, i us comentava que el Ministeri ha tret un informe sobre com va la formació estadístiques, no? Bàsicament. I de la primera cosa que parla de l'abandonament, escolar. Si comparam les estadístiques de fa 10 anys, del 2010 a ara, és cert que ha de ballar, perquè en el 2010 l'abandonament escolar de joves de 18 a 24 anys, és a dir, que ja havien acabat la secundària obligatòria i estaven ja en estudis postobligatoris, era al voltant quasi del 30%, i han davallat l'any 2020 a un 16%. És a dir, que si mateix és interessant sobre que, sí, que el marc o la meitat d'aquests joves ara pareix que segueixen la seva formació. Això, per una banda, és positiu. La part negativa, som els darrers de la Unió Europea. Uh-huh. Dir, això, si bé anem evolucionant en positiu, la Unió Europea encara està molt lluny, perquè a la Unió Europea aquest índex d'abandonament està al voltant del 10%. Que ja li val, no? Clar, s'havien proposat, crec que era una fita per 2020, baixar aquest 10% a nivell de la Unió Europea. Si bé en les mitjanes països quasi van aconseguir, he de dir que l'estat espanyol encara estem molt lluny. Per què? Per què està passant això? Per què abandonen els joves una vegada va començat els seus estudis postobligatoris? Per què deixen aquests estudis? Per què deixen el batxillerat? Per què deixen la formació professional? Perquè deixen els graus universitaris? Això és la gran pregunta que se fa. I que se fa aquest informe i que fan, que se fan estudis al voltant de tot això, no? Què és el que està passant amb els joves perquè deixin això? Fa uns anys, Ventura, podríem parlar de que era una qüestió de que trobàvem feina. Sempre.
Sí. Se solia dir, sobretot aquí a les Illes Balears, no? Sí. Era un dels condicionants.
Efectivament, que el condicionant era que com que trobàvem feina molt fàcilment, que a més aquesta feina no se les exigia una formació i que pràcticament pues, qualsevol podia accedir a qualsevol feina amb una situació econòmica bastant ben remunerada, per això ho deixaven. Jo crec que des de darrers anys no podem posar-nos amb aquesta tesitura, és a dir, no crec que sigui precisament per una qüestió de trobar feina, no? Aquí hi ha altres coses, perquè no responen a les expectatives, perquè està de moda ser nini i ja va bé. No ho sé, la veritat és que crec que hi ha un bon anàlisi darrere de tot això, no?
Això jo crec que, perdona, però estan parlant d'un fenomen estructural, d'una cosa que ve molt enrere, però haurem de pensar també com influirà tot aquest món pandèmic en què vivim i com influeix en els adolescents i com influeix en els joves, no? Hi ha una sensació a vegades per comentaris que llegeixes o coses que veus, que hi ha molta gent desanimada, no? De cara al futur. plantejament de dir per què m'he de formar, per què he d'estudiar en un món tan imprevisible, amb tantes incertituds, i que no sabem si aquesta formació m'arribarà a ajudar a trobar una bona feina. La veritat és que són èpoques difícils, no?
Sí, mira, ara faig un parèntesi respecte a això que comentes, no? I amb aquest informe que vol dir que anàvem parlant. Clar, ara se parla de la pandèmia i se parla de les xifres de morts i de malalts, val? De Covid. Jo crec que quan tot això hagi passat, espero més prec que tard, haurem de parlar, o s'haurà de parlar, de la gent que anímicament queda tocada. És a dir, i ara estem parlant de joves, no? I me vull referir precisament a joves. Crec que si en el seu moment podem fer algun tipus de seguiment de joves que els ha creat ansietat, si volen dir, li ha creat addiccions. O algun ha anat, estat relacionat amb algun tipus de trastorn, i això ha suposat la derivació a servei de salut mental. Crec que si podem, si en aquest moment se pot fer una anàlisi de joves i de tota la població, però possiblement de joves, perquè clar, sempre tenim aquesta imatge de que els joves són feliços i passen de tot i res, això durant bé. No, de les escoles ens estan donant compte que la realitat no és així com pintura els adults no pensant, i que hi ha alguns alumnes per a pintura un percentatge més elevat dels que ens poden pensar que no ho estan passant bé, sigui d'una manera o sigui per l'altra. I ja t'he dit, crec que haurem de que s'haurà de fer una anàlisi de tot el que, ha provocat en els joves, no? Si més no, després també de les formes de socialització, que també canviaran, segur. Però de lo que l'està afectant anímicament, emocionalment, en els joves, no?
Clar, perquè el que tu dius, en el mitjà de comunicació ara mateix, parlar de joves i de pandèmia moltes vegades és simplement dir que hi ha festa, que hi ha botellot en els carrers i poca cosa més, eh? No se fan moltes referències a tot això.
Clar, sí. Relacionar amb això, la pandèmia amb festes, en què els joves no fan bonda de que
sí, però no se'n va més enllà.
No, i et cert que aquestes notícies reflecteixen part, però jo crec que hi ha una part de joves que queden tancats a casa seva, que tenen un índex d'ansietat alt, de gent que ha quedat enganxada a jocs d'aquest tipus virtual, no? De gent que du molt malament per no poder tenir contacte amb seus amics i contacte de forma presencial. Hem de considerar que l'adolescència és l'etapa on els amics, els companys són lo principal, és a dir, els pares, la família sempre normalment sol quedar a un segon pla, i els amics passen a ser i això ho han deixat i aquells joves que per característiques personals són més tímids, les costa més no tenir una relació o agafar iniciativa en tot això, han perdut totalment el contacte i ho passen molt malament. Crec que
s'haurà d'estudiar tot això, i arbitrar tot sempre que deim, no? Si poguéssim no esperar que hagi passat un temps i posar la tirita, no? En els mals, sinó preveure ja que ara mateix pogués treballar més tot aquest món, no? Però vivim en un món d'urgències, i ara lo important, i ara estic pensant en els centres, és que el centre funcioni, els centres educatius funcionin, i ara pareix que estem molt preocupats en que se guardin distàncies, en que usin mascaretes, però s'ha de pensar en tot, no?
No, i no me refereixo més en els centres educatius, és a dir,
ja.
Gent que tal vegada té la necessitat d'anar a qualque servei de salut mental,
sí.
I per les qüestions hospitalàries no és possible fer-ho en això. I clar, perquè te diuen o no pots venir, o no pots anar a la consulta, o no pots fer segon que, no? Joves que en algun moment seguint algun tipus de teràpia i van hagut de deixar degut que no poden assistir-hi. I això jo crec que a la llarga ho pagarem, perquè ho pagaran evidentment en primera instància aquests joves, però a la llarga també tota la societat. Seran joves molt tocats.
Sí, jo vaig llegir un article que parlava de com s'ha de treballar tot el món, per exemple, d'anorèxies, bulímies, en fi, que durant el confinament hi va haver una incidència especial, i que en aquestes situacions actuals de semipresencialitat també són complicades de dur aquest tipus,
sí,
de... I el que tu dius, no? Seguiments que hi ha hagut mèdics o de salut mental que s'han vist interromputs o que s'han vist trastocats. Sí, sí. És un tema que s'haurà de tractar i s'haurà de treballar molt, molt de prop.
Sí, sí, que lo residual de tota aquesta pandèmia, ja veurem, i ara parlant de joves, a tota la població, evidentment, però als joves, molt més de lo que mos podem pensar, perquè lo que tu deies, el meu, ho relacionant tot, més amb festes, en que no compleixen el que han de fer, no, de tal, i mos oblidant d'aquesta altra part, que jo crec que sí, el pagaran. Bé, feia referència a l'abandonament,
eh? Sí, 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 m'ho hem derivat una mica. L'abandonament escolar, un tema també que tu ja n'has parlat, sí, altres vegades, i és un tema també que siguem els darrers en el rànquing de l'estat i d'un estat que és el darrer de la Unió Europea. Això s'ha de preocupar moltíssim com a poble, com a poble, com a societat. Hauria d'haver manifestacions en el carrer i no d'altres coses, que a vegades sorprèn.
I a més hi ha una altra dada que encara crida bastant més atenció, i és que la gran diferència en aquest abandonament entre els lots i els lotes. Els lots és brutal, brutal, no? Més del doble de lots que de lotes que abandonen els estudis.
Cosa que també s'ha estudiat quina possible causa hi hauria o quins factors influeixen en això?
No ve... Jo el que he pogut mirar
no s'ha d'haver estudiat encara.
No sé, no, jo crec que això... Ara són les dades que han sortit i després supos que aquí hi haurà d'haver una anàlisi, no? Però crida molt l'atenció que sigui més el doble als joves que... Ja, perquè dius... A veure, a lo millor és que també els joves tenen més possibilitat d'accedir a una feina que ses al·lotes.
Podria ser.
Podria ser. Ara, i perdona-me la frivolitat, que els al·lots són més ninis que les al·lotes.
Són més ninis. I te diria, ara anem a, si vols, a fer demagògia, populisme, o no sé com dir-ho, però sí que les dones són més constants, no? Podríem dir. Que per ventura
en aquest... ja ha aixecat...
En Joan vol intervenir.
Fins aquí hem arribat, Maria.
Perdoneu, és una obvietat. Els al·lots són més ninis que ses nines.
Més? Nins.
Són més ninis que ses nines. Que està clar.
Però ara que sí que... No sé, tu que, Joan, tens adolescents... Anava dient el teu càrrec. No sé si la paraula seria aquesta. Però tu que... En fi, que són com si fossin fills i filles teves. Fills i filles. Tu veus aquesta diferència amb aquests alumnes que potser tens a secundària o a batxillerat? El perfil d'estudiant femení és com a més constant a l'hora de no decaure davant una mala nota, davant una situació que pugui superar? Perquè això a vegades s'ha dit, eh?
Les nines, les atletes, jo crec que són més, diguem-ne, receptives a l'hàbit.
I que maduren més, això, Maria?
No sé si maduració, no sé si maduració, però...
Que, és un que tema de maduració personal, Maria?
A punt una qüestió de necessitat. De necessitat de ser visible i de dir, per seguir endavant, no?
Sí.
Culturalment, ja sabem que encara existeix, desgraciadament, allò de bé. I de, si no estudies, quedaràs a casa, te posarem tal vegada s'insiste més que has d'estudiar perquè hauràs de mantenir la família. Encara hi ha aquestes idees, no? Socials, i per això passa. No ho sé, i precisament pues, possiblement perquè les nines, si volen sortir endavant, han de ser més constants.
Sí.
Existeixen moltes més coses, no? Però aquesta encara és. Uh-huh. Una darrera dada, perquè tampoc que crida l'atenció, és a dir, en la població de 30-34 anys, a nivell d'Unió Europea, en aquesta franja d'edat, el 40% té estudis superiors. Crides atenció. En canvi, a Espanya arribam quasi al 45%. Val? És a dir, hi ha una franja, és a dir, abandonar o per l'altre costat superar en temes d'estudis superiors, sense qual cosa, i això s'ha comentat altra vegada, no? Aquesta franja del mig que queda a molt poc a molt, però la del mig mos queda buit, no? I això també jo crec que és digne d'estudi, no? Què està passant? Per què no hi ha aquests nivells mitjans que després en el món del treball diuen que són tan necessaris?
Efectivament,
no? Molts passant de gent llicenciada o gent en grau universitari o gent en cicles formatius de grau superior, i en canvi el terme mig no existeix, no hi ha, tenint l'abandonament. Bé, espero que aquesta anàlisi, suposo que sortirà més coses, no? De lo que dèiem, no només resumirà en xifres, sinó que el Ministeri farà una anàlisi una miqueta més acurat de tot això.
Molt bé, Maria. Idò. Són dades preocupants, en qualsevol cas.
No? Sí, dades preocupants. No? Sí.
I a vegades n'hem parlat aquí, temes de prioritats, no? Com a societat, com a poble, hauríem de tenir una prioritat. Una de les prioritats clares seria aquesta de l'educació, i
si,
no pareix que sigui. No?
I si concretam aquí les Illes Balears,
sí.
I parlàvem ara precisament de la pandèmia, i moltes vegades s'ha parlat aquí de les Illes, concretament de les Illes Balears, de el sector turisme és el que entre cometes a Espanya, perquè la gent se'n va fer feina en el sector del turisme i deixa els estudis. Després, amb tota aquesta crisi que suposarà tot això, anem a veure més què passa. Perquè tota aquesta gent que abandonava per anar a fer feina en el sector turístic, ara se convertirà en atur o se convertirà en gent en joves,
eh? Sí. És així. Gràcies, Maria. Continuem el programa. Ara fem una petita pausa i tornem tot d'una en el crepuscle en 100 estats.
A Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Vermut Montaner, el nou vermut de Mallorca. Un vermut autèntic i elegant, elaborat amb prensal blanc i una maceració de 12 herbes aromàtiques mediterrànies. Vermut Montaner blanc i negre, indistintament per a cada moment i lloc. El vermut Montaner blanc combina la perfecció amb tònica. Vermut Montaner, el vermut elegant de Mallorca.
Amb aquesta falta volem mostrar-te per què la nova normativa per reduir a 80 km hora la velocitat en tota la via de cintura és una cosa positiva per a tothom. Rebaixant la velocitat a 80 km hora aconseguim reduir la contaminació mediambiental i acústica i també reduïm el nombre de sinistres i la gravetat de les lesions de les persones implicades. Quan moderem la velocitat aconseguim entre tots una major fluïdesa a la via. Circulant més lent, tot flueix millor. A partir de l'1 de febrer, a 80 per hora la via de cintura. Departament de Mobilitat i Infraestructures. Consell de Mallorca.
Inaugura el cap de setmana amb nosaltres el Som Divendres. Bon humor, diversió, reflexions, moda, cerveses, mojitos, bon menjar. Veniu, que passarem una bona estona. Cada divendres a Ona Mediterrània, a partir de les 8, Som Divendres. Som Divendres, el programa que inaugura el cap de setmana.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Benvinguts a la segona part d'aquest programa del Crepuscle en Cent Estels i ara comptam amb la secció d'en Joan Roca. Joan Roca, el sentit de la vida.
Bon vespre. Mira, jo crec que avui, de forma inconscient, ara ho mirava, ho repassava, i resulta que totes les qüestions de les que vos pensava dir alguna cosa tenen a veure amb un moment històric molt concret, que és la segona meitat del segle XIX, que deu ser, perquè a mi m'interessa especialment aquest període històric, o és casualitat, no ho sé. Bé, comencem per una efemèride que té a veure amb un any que és 1871, per tant, enguany fa 150 anys, i no estic parlant d'Aïda, Biel, no te preocupis, no estic parlant de l'estrena d'Aïda al Caire, que també va ser 1871. Per cert, que se va estrenar el dia que Europa no s'hagués pogut estrenar mai, segur, perquè se va estrenar el 24 de desembre de 1971, clar, quan es va estrenar un país islàmic no hi havia problema, no? No, però no és aquesta la qüestió. És un esdeveniment històric que crec que és fonamental. Jo sempre l'he associat a un altre esdeveniment històric que té lloc a l'altra part de, jo diríem, del món, de l'Atlàntic, perquè a mi sempre m'han interessat molt els lligams entre Europa i Estats Units, en aquest sentit, no tant Europa i Amèrica, sinó Europa i Estats Units, Europa Occidental i Estats Units, a nivell de vincles històrics. Estic referint-me a la Comuna de París. La Comuna de París va tenir lloc, va durar uns mesos, just després de la Guerra Franco-Prussiana, també l'altre dia en feim esment, que va, diguem-ne, marcar sus de la creació de l'estat alemany, la unificació alemanya, de la proclamació del Segon Reich. I doncs, aquells exèrcits, l'alemany i el francès, que s'havien enfrontat breument, perquè va ser una guerra que els alemanys varen esclafar en els francesos de Napoleó III, i d'aquells dos exèrcits enfrontats se van posar d'acord d'una forma miraculosa per tots dos junts esclafar els obrers de la Comuna de París, que va tenir lloc en aquell París post-guerra franco-prussiana. Jo que he fet històric sempre el vincul molt en la guerra de secessió nord-americana, que ha començat 10 anys abans i ha acabat a 65. I tots dos fets els vincul, perquè tots dos crec que són, diguem-ne, mostres del triomf del capitalisme, el capitalisme triomfant. Així com després de l'esbocament del mur de Berlín i de l'enfonsament del bloc soviètic, ara fa ja fa 30 i pico d'anys, o 30 anys, se va parlar del triomf del capitalisme, del liberalisme front al model soviètic comunista. Jo crec que aquestes dues efemèrides, aquests dos fets històrics, la Comuna de París i la guerra de secessió, marquen, de secessió americana, marquen el triomf del capitalisme internacional industrial. Per una banda, als Estats Units triomfa el capitalisme industrial sobre el model capitalista també de les plantacions del sud, i Europa, en la Comuna de París, en l'esclafament de la Comuna de París, el capital guanya en el món obrer. Per tant, seria un... jo hi veig aquesta vinculació, no? Crec que sempre ha estat interessant.
I perdona, i una cosa, la Comuna, a veure, dins clar, tu dius, és un fet interessant i un fet que t'interessa especialment, però és curiós com dins el món revolucionari francès, diguem, els que estudien els alumnes de batxillerat, queda la millor una mica de batxillerat o de secundària, no? Quart d'ESO, o sea, queda una mica com apagat, si ho comparam amb tot l'esclafit de la Revolució Francesa, i fins i tot ara pensem en altres revolucions, les del 30, el 48, tens pel·lícules com Els Miserables, i la Comuna, diguem, que tu dius, l'esclafaren aquests exèrcits, i queda com a...
Perquè la Comuna és tabú. La Comuna és tabú.
És tabú, no?
La Comuna realment va posar en escac el capitalisme, i era molt, molt, molt perillosa.
Era molt perillosa.
I, de fet, va provocar que la Segona Internacional fos prohibida a Europa Occidental, i, de fet, fins i tot. I van haver de fugir als Estats Units, i va ser trencada, finalment. Clar, tu parles de la Revolució Francesa i de les revolucions de la primera meitat del segle XIX, perquè aquelles revolucions les varen fer seves ideologies que després han triomfat, com són el liberalisme i com són el nacionalisme.
Sí.
És a dir, la Revolució Francesa finalment la capitalitza el liberalisme burgès.
Sí.
Si t'hi fixes, aquell episodi diguem-ne del terror jacobí ha estat estigmatitzat, que va ser una anomalia de la revolució. Afortunadament, la revolució s'ha encaminat cap a diguem-ne direccions més diguem-ne més homologables a la burgesia, i fins i tot s'ha més enrere allò de la il·lustració. Si ara diguéssim, alumnes de quart d'ESO, quins autors il·lustrats coneixeu? Bueno, ja coneixen autors il·lustrats que eren homologables en el pensament liberal benestant. Voltaire, Montesquieu, i a Rousseau se l'accepta perquè, mira, per la nota exòtica, d'allò de la sobirania.
Sobirania nacional.
Però la il·lustració contenia autors molt interessants que qüestionaven coses molt més profundament que un Voltaire, que en el fons era, ja ho he dit sempre, un llepaculs del poder despòtic de reis prussians, no?
Sí.
I llavors les revolucions dels anys 20 i dels anys 30 i del 48, fins i tot, que també va tenir un component obrer important, però les han capitalitzades diguem-ne en nacionalisme. En canvi, la comuna era molt perillosa, i de fet se va tapar, allò no ha passat. La Comuna és un poc com l'època jacobina, i els comunards eren terriblement perillosos, eren delinqüents. És un poc com enguany que celebram el mig mil·lenni, quan no es feien de grans, de la Germania. Durant molt de temps els agermanats eren vists com a lladres, assassins, i no, i de fet molts de germanats eren reformistes que propugnaven una diferent forma, un model social distint basat en una altra forma de repartir beneficis, i varen ser qualificats d'això, d'assassins, de lladres, de miserables, per la historiografia mallorquina benestant, conservadora del segle XIX.
Sí, segle XIX, sí.
No? Vull dir que... Bé, una proposta. Jo ara vos proposo un títol que podria ser bo per un assaig, que tingués a veure amb això. Mira, si ara vos sona bé, com a títol és atractiu, allò de Edmar Goldman a Goldman Sachs. Quines coses més distintes, més diferents.
Edmar Goldman a Goldman Sachs.
Clar, Edmar Goldman és un de referents del pensament anarquista. Mm. Goldman Sachs és un dels símbols del capitalisme. Vull dir, que va mig petar fa uns anys. I en té molt a veure. Per començar, tant Edmar Goldman com Marcus Goldman, que és el fundador de Goldman Sachs, eren europeus, eren d'origen jueu, els canassis. Emma Goldman havia nascut a Lituània, i Marcus Goldman havia nascut a Baviera. I de fet Marcus Goldman és un poc més vell que Emma Goldman, bastant d'any més vell, però bueno, ell diu una trentena d'anys, però dins pare i filla, i tots dos havien emigrat als Estats Units. Tots van emigrar als Estats Units. De fet, Marcus Goldman, a conseqüència de les revolucions del 48, que van afectar Centre Europa, bona part de Centre Europa, ell era bàver, i del que després seria Alemanya, aquelles revolucions tan democràtiques i tan nacionalistes de 48 també van anar associades a pogroms contra els jueus. I Marcus Goldman va haver d'emigrar als Estats Units, la seva família. I Emma Goldman va emigrar en els anys 80, del segle XIX, des de llavors dit Lituània, part de l'imperi sadista, l'imperi rus. Clar, llavors Marcus Goldman s'estableix a Manhattan, com la pròpia Emma Goldman, que va establir a Nova York, va fer feina a una fàbrica tèxtil, va entrar en contacte amb l'anarquista en els anys 80, un poc arrel d'aquells fets de High Market, després van donar peu, aquella repressió brutal, aquella carnisseria d'obrers que se manifestaven, que va donar peu un poc a la celebració del 2 de maig després, com a símbol. En canvi, Marcus Goldman va establir un negoci a Manhattan que llavors els anys se va associar amb un gènere seu, un tal Samuel Sachs, que també era jueu askenazi, clar, l'endogàmia de jueus a Manhattan, i varen fundar aquesta Goldman Sachs. Per tant, podria ser un origen semblant, emigrants d'origen jueu que s'estableix en Europa,
ideològicament oposat.
No tenen res a veure, evidentment, i nomen igual. Per tant, d'Emma Goldman i Goldman Sachs. Podríem establir una simbologia entre aquests dos personatges tan diferents i tan propers en molts aspectes. El tema de les músiques. Jo avui, abans de començar aquest programa, tenia pensat una música. I doncs jo tenia pensat una música per avui. Havia cercat també efemèrides musicals que puguin servir per tancar la secció d'avui. I en tenia una de molt bona, que era que demà, 5 de febrer de 1887, per tant fa uns anys demà, se va estrenar a l'Escala de Milà Otello de Giuseppe Verdi. No sé, grans òperes de Verdi. De fet, ja estava mi retirat Verdi quan el varen convèncer perquè tornàs. Ell s'havia retirat oficialment del món de l'òpera amb Aida. Però llavors he pensat que el meu amic i estimat i estimable per això Biel diria: escolta, ja està bé de Verdi, sobredosi. La setmana passada varen fer esment en els 120 anys de la mort de Verdi. Va morir el 27 de gener de 1901. Enguany celebram l'efemèride, i crec que serà important i serà esmentat moltes vegades, de l'estrena d'Aida, aquesta òpera que equivocadament vinculam a l'inauguració del Canal de Suez, que no és vera, però bueno, és una llei més, i aleshores parlarem de Verdi moltes vegades i d'Aida més, i vaig pensar, i doncs no, fora Verdi, fora Otello, que és una òpera que m'agrada molt, i una altra referència musical, anava a Bielvic, i té a veure amb Wagner, fins i tot, té a veure amb Wagner, indirectament podríem dir, ara que Déu me perdoni, un sucedani de Wagner, però no, perquè, per favor, perquè Richard Strauss és un gran, grandíssim compositor, però de línia wagneriana, podríem dir. I doncs mira per on, el 4 de febrer de 1863, i per tant avui fa 158 anys, va néixer a Ingolstadt, que és una ciutat bàvara, ni més ni menys que no Richard Wagner, no Richard Strauss tampoc, sinó Pauline de Anna, Anna amb màquina intercalada, pot ter res a veure amb Ana de Armas, imagina't. Paulín de Anna. I qui era Paulín de Anna? Paulín de Anna era un soprano bàvara que va ser la que va ser l'esposa de Richard Strauss. Fins al punt que Richard Strauss va escriure moltes òperes i moltes obres i molt de lits i tot componies pensant. Sempre s'ha dit que Richard Strauss és un dels grandíssims compositors que ha escrit per sopranos i perquè la seva esposa era soprano, no? Segurament té alguna cosa a veure. Fins i tot la primera òpera de Richard Strauss, que era en el segle XIX, que es diu Guntram, que no va ser un èxit precisament, va ser un fracàs, va escriure Guntram. Guntram és una espècie de versió de Stanhoiser wagnerià, per altra banda, i doncs el paper femení principal, el que seria l'Elisabet a Stanhoiser, l'Elisabet de Hoyser, l'equivalent, que és un Freyhild, l'escriu pensant en Paulín de Anna, no? O recordeu que a una sintonia del sentit de la vida de fa un temps teníem aquella meravella que era Morgan, sí, de Richard Strauss, i doncs Morgan va escriure dedicant-la a la seva esposa estimada Paulín de Anna, i perquè la cantàs ella, no? Fantàstic, meravellós. I fins i tot va escriure una òpera que és Intermezzo, de 1927, ja de la fase final de la producció artística de Richard Strauss, que tot i així encara va viure 20 anys més, que el que fa aquesta òpera Intermezzo és reproduir un incident domèstic de la família Strauss, de Paulín i de Richard. O la famosa, famosíssima, és un poema sinfònic molt conegut, la Sinfonia Domèstica de Richard Strauss, també pretén música incidental, ja m'explicareu com amb una sinfonia poden reproduir la vida d'una família, és la família seva, la família Strauss, la família que com formaven Richard, el seu fill, el seu únic fill, i la seva estimada Paulín. Per tant, dedicada a la secció a Paulín de Anna i per suposat a Richard Strauss. I la música que vos no pots sentir és bueno, un fragment d'aquesta òpera Intermezzo, tan domèstica per dir-ho així, amb una interpretació notable, i més ni menys que Christian Tilleman, que és un gran director alemany, per altra banda, en fi, massa simpatitzant de l'extrema dreta, però com a artista és un gran artista, que dirigeix la Filarmònica de Berlín, ni més ni menys, sentirem un fragment d'aquesta òpera Intermezzo.
Bé, i doncs, després d'aquesta música d'en Joan, arriba la darrera secció del programa, del Crepuscle, que és E pur si move, notícies de ciència amb Vial Vic. Bon vespre, Vial.
Bon vespre, perdona, tenia un micròfon aquí, ara tancat ja. Parèntesi, Joan, pots posar Verdi? Aquí el que importa, diguéssim, no són jo, el que importa són els oients. Si els oients els agrada Verdi, dóna-los Verdi. No passa res.
No, però als oients també ens agrada Strauss, i també ens agrada Morgan, i també ens agrada Napoleon Dynamite.
Mos devem als oients. Aprofit per saludar el conductor de l'antiga línia 7, no sé si encara deu fer la línia 7, aquest conductor d'autobús que és un oient que tenim, no sé si ets oient que tenim o si és un dels dos o tres. Un d'ells. Molt bé, te comentava ja en el principi que avui seria una mica optimista, una mica tal. El motiu d'aquesta miqueta d'optimisme té un nom així una miqueta complicat, que és plitidepsina. Plitidepsina. No sé si qualcú n'ha sentit a parlar aquests dies, perquè s'ha fet famosa la plitidepsina aquest darrer dies. Molt bé. La plitidepsina és el component actiu d'un medicament que està provant una farmacèutica que se diu Pharmamar. El medicament té o tindrà, si se comercialitza, el nom d'Aplidin. Molt bé. Perquè és un motiu de petit optimisme. És un motiu de petit optimisme perquè, segons s'ha constatat en assajos fets primer en ratolins i després en cultius de cèl·lules humanes, per tant, parèntesi, encara no s'ha fet fase de prova amb humans, val? Resulta que és capaç de bloquejar la reproducció del famós virus, del SARS-CoV-2, val? El virus de la nostra pandèmia. És a dir, el bloqueja i impedeix la seva reproducció. En la qual cosa, diguéssim, se'l considera com un fàrmac, o si de veres acaba funcionant en humans, un fàrmac ideal, per exemple, per evitar les hospitalitzacions i per evitar l'agreujament de la malaltia. Digue, Joan.
He llegit que en els antics papirs egipcis ja se tenia constància de les virtuts d'aquesta substància.
No, és aquesta, no. Tu estàs parlant de la colchicina.
Ah, sí.
Veus.
No, ho dic perquè anava a dir-vos que tindria una certa lògica, perquè en el segle XIX se va fer molt recurrent que la polsina de les mòmies egípcies tenia unes grans virtuts curatives. Mira, el món egipci encara vendrà a secar-nos,
és una notícia que tenia mig guardada per la setmana que ve. Tenia ja previst parlar avui de la plitidepsina i la setmana que ve de la colchicina, però és igual, vull dir, ja ho podem fer ara. És que tu comentes, efectivament, és un medicament, vull dir, que ja se'n parlava en els antics papirs egipcis, i que resulta que és un fantàstic antiinflamatori, val? És a dir, diguéssim, no és el mateix, diguéssim, les coses poden ser un complement perfecte, val? Probablement puguin funcionar de forma conjunta, però són dos medicaments diferents i que la seva actuació és diferent. Un antiinflamatori, i aquest que estem parlant avui, la plitidepsina, és un antiviral. No? És un antiviral. No? Molt bé. Què és el que fa aquest antiviral concretament? Aquest antiviral el que fa és bloquejar la proteïna... espereu que ho tinc apuntadet per aquí. La proteïna EEF1A, val? Que per lo vist, diguéssim, és clau per que el virus, una vegada hagi infectat una cèl·lula, pugui dur a terme la seva reproducció i continuar la seva expansió per dins l'organisme. Molt bé, curiositats d'aquesta substància, d'aquesta plitidepsina. Bàsicament dues. Una, on se troba? Molt bé, s'ha trobat amb petits organismes marins que només tenen aproximadament un centímetre de llargada i que viuen en petites colònies que ronden els 5 centímetres de llargada. És a dir, certament petitons. I, clar, Ventura, ara, si qualcú de vosaltres té una miqueta de consciència ecologista, dirà, ostres, ara la pandèmia contribuirà a l'extinció d'aquests petits microorganismes. No, tranquils, no. Aquest laboratori, PharmaMar, el que ha fet ha estat, diguéssim, sintetitzar-lo. I totes les proves que s'estan fent ja són amb aquestes molècules amb un origen completament sintètic. Per tant, no ens hem de preocupar en absolut de que ara resulti aquest virus, a més de quasi acabant nosaltres, acabi també amb un pobre animaló marí. No. Molt bé, aquest animalet i aquesta substància, el que ha fet en els fons, en realitat, ha estat, diguéssim, fer-nos famosos a nosaltres. I quan dic a nosaltres, m'estic referint a les Illes Balears. I m'estic referint a les Illes Balears,
ah, sí?
Perquè resulta que se troba, o que s'ha trobat, a Formentor, en la reserva marina de Llevant, de Mallorca, en es Vedrà i a Tagomago, a Eivissa, i a zones pròximes de Ciutadella. I ja està.
Bueno, som un gran productor mundial, el primer productor mundial de...
No sé si dir-te els productors mundials, però sí dir-te que, diguéssim, gràcies en el nostre entorn, gràcies a les nostres aigües, tal vegada haguem trobat amb un fàrmac que, a diferència de la vacuna, que òbviament serà preventiva, pugui ser un tractament eficaç per aquests casos més greus i, sobretot, evitar-ne la mortalitat. Val?
Clar, és que ara darrerament se'n parla d'això, de dir, tothom s'ha derivat tots els esforços a la vacuna, però realment és que hi ha molt de malalts, no? I molta gent que... I els sanitaris, els metges, els infermers necessiten aquest medicament, no? per intentar pal·liar el dolor i sobretot per salvar-li la vida, no?
Certament. Ho dius molt bé. Petit problema, que diguéssim que encara s'han de seguir les diferents fases, és a dir, s'ha d'entrar en fase 3 i s'ha d'entrar en fase 4. És a dir, no és immediat, no. És a dir, la primera esperança és i segueix sent la vacuna i la primera necessitat és la vacunació ràpida i massiva.
Clar.
Que després resulta que tenim un fantàstic element a la recàmera per aquelles persones que no hagin pogut o no s'hagin volgut vacunar en el futur, poder-les tractar adequadament i salvar-les d'una mort segura o d'una hospitalització llarga, etc. Fantàstic, eh? Però això és el que te deia, vull dir, és una miqueta d'optimisme, és a dir, no és immediat, no? Primera cosa, i no hem de perdre el nord, no hem de perdre el nord. Segueix sent la prioritat la vacuna i segueix sent imprescindible totes les mesures de prevenció que estan duent a terme.
Tu què opines d'això que hi pugui haver un... No, jo ara estava pensant un passaport en saber si estàs vacunat o no. Jo proposaria un passaport de no vacunació. És a dir, aquells que diuen que no creuen en les vacunes i que no existeix el virus i tal, haurien de, a qualque lloc, dir-ho, i així, quan estiguin entrant a urgències de son espases, són llars, dir, no, miri, aquest senyor diu que no en vol. Diu que no... No que no vulgui vacunar, que ja és tard, sinó que no vol que la tinguem, no? És terrible, no? El fet del passaport també no conculcarà algun drets
personals? Quin drets? És a dir, jo ara t'anava a dir, si se posa en marxa d'aquest passaport impedeix que els no vacunats per exemple viatgin, ja m'apareix bé. Si aquest no passaport impedeix que els no vacunats no puguin accedir a determinats llocs, ja m'apareix bé. Si els no vacunats, o sigui, aquest passaport impedeix que els no vacunats no puguin anar a escola, no puguin anar a la universitat, no puguin anar a un recinte tancat, ja m'apareix bé.
No, és un tema que supos que, com tot, no, durà una certa polèmica, no?
Que la dugui, que la dugui.
Sobretot, és que... no, però vull dir, tota aquesta part, estem basats els darrers anys, sempre hem parlat del tema de la privacitat, com el tema de la salut, les malalties, pertanyen en aquest àmbit privat, i en fi, que igual que dèiem que no se puguin mobilitzar els no vacunats, fins a quin punt això se podrà demanar contractar algú?
A veure...
Això ja entra...
A veure, per mi hi ha un fet fonamental, que si estan davant d'una qüestió de salut pública. Val? És a dir, que com ja hem comentat moltes de vegades amb altres malalties, la no vacunació de determinades persones no només afecta la persona no vacunada, sinó que afecta a les altres. Val? I diguéssim, i aquí ja no hi ha la llibertat personal. Val? La llibertat personal hi és en tot allò que, diguéssim, t'afecta només a tu, o t'afecta només en aquella persona que vol dur a terme aquell acte. Val? Però quan això té o pot tenir repercussions en l'entorn social, és a dir, en les persones que rodegen en aquesta persona en qüestió, i sobretot no diguem ja que puguin arribar a posar en perill la salut d'aquestes persones o fins i tot la vida d'aquestes persones, per mi aquí el dret individual ja no hi és.
Bé, és una temàtica que segur que tornarà a sortir. No sé si quedava alguna...
Segur que quedaven coses. Ja estem, que ja anem quasi per 52 minuts. Millor escoltar la teva música i seguim dijous que ve.
I les dites... Exacte, si t'apareix ho deixam pel proper dijous i en aquesta secció de ciència. I hem dit que avui se commemorava el naixement de Pepa Flores, de la Marisol, i per acabar el programa d'avui escoltàvem aquesta versió de Marisol, de Nombre més sabe hierba, d'aquest tema de Manuel Serrat. Ho deixam aquí, idò, escoltar Marisol i acabam així el programa d'avui. Gràcies, Maria Antic, gràcies, Biel Vic, gràcies, Joan Roca, i fins demà, el crepuscle en cent estels a les 9 del vespre.
Quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Deje los montes.